Música, notícies i entreteniment a les veus del matí.
Continuem en directe des de Ràdio Vilafant, 12 i 10. Avui parlem amb en Daniel Ramos, que és autor del nou llibre que ens guia en un viatge profund d'autodescobriment a través del poderós sistema de l'Enneagrama. Volem conèixer com el coneixement dels nou tipus de personalitats ens pot servir com a eina vital per a la transformació personal i també la integració de les nostres parts més difícils. Daniel, bon dia i gràcies per estar amb nosaltres en directe a Ràdio Vilafant.
Bon dia, Mercè. Moltes gràcies a vosaltres.
Què et va inspirar a escriure Conecta con tu esencia a través de l'Enneagrama de Luciérnaga sobre precisament aquest tema i el viatge d'autodescobriment, Daniel?
Doncs mira, l'Enneagrama va ser una eina que va entrar a la meva vida el 2015. Bueno, ja havia sentit a parlar de l'Enneagrama el 2012, però el 2015 doncs vaig començar a aprofundir perquè em va semblar una eina d'autoconeixement molt, molt potent i va ser després, jo ho explico en el llibre, no? Va ser després d'una ruptura de parella que diguem que aquella petita crisi, petita gran crisi, em va convidar doncs, a fer un treball molt profund d'autoconeixement i l'Enneagrama doncs, va aparèixer causalment no? a la meva vida. I crec que és una eina d'autoconeixement molt potent perquè ens ajuda doncs, sobretot a entendre perquè ens encallem en les mateixes situacions, perquè experimentem una i una altra vegada els mateixos conflictes, perquè tendim a sentir-nos d'una determinada manera i bueno, ens fa de mirall de les nostres llums i les nostres ombres. I li volia fer un petit homenatge o un petit gran homenatge a aquesta eina que a mi personalment m'ha ajudat molt en el meu procés d'autoconeixement.
I suposo que amb això confies, no?, que també ens pugui ajudar a nosaltres a explorar una miqueta en aquest món intern, descobrir, no?, perquè ens anem entrebancant amb els mateixos patrons i a través d'aquests nou tipus de personalitat, que com podem identificar-nos cadascun de nosaltres amb aquest eneatip?
Doncs mira, jo sempre el que convido és a fer un treball d'autoconeixement profund, és a dir, d'entrar en el que és l'estudi de l'Enneagrama, però amb compromís, no? Amb realment volent entrar a descobrir les nostres llums, però sobretot a mirar de cara també les nostres ombres. I a vegades el que volem és tenir respostes fàcils i ràpides i l'Enneagrama jo crec que ben utilitzat exigeix que hi entrem doncs, amb ganes de dedicar-hi temps i energia i carinyo, no? I llavors, com descobrim el nostre eneatip? Doncs, mira, per exemple, no? Amb lectures, per exemple, com el meu llibre, evidentment n'hi ha d'altres també de molt interessants,
sí.
Podem, a través de veure quins són els patrons i els mecanismes, la manera de pensar, de sentir, d'actuar de cada eneatip, de cada personalitat, ens podem, sobretot, identificar molt amb alguns eneatips, però sobretot n'hi ha un que és el central, no? I després, evidentment, podem veure pinzellades o trets d'altres eneatips que ens poden ressonar. Però sempre hi ha un eneatip central que és el que en el que ens podem veure més reflexats, no?
Parlem d'aquestes parts incòmodes, però que són parts fonamentals i imprescindibles per a aquest creixement personal i per descobrir una miqueta més qui som, no?, a través de l'Enneagrama.
Sí, jo una de les coses que dic en el llibre és que precisament allà on estan els aspectes més incòmodes de nosaltres mateixos és on tenim un potencial de creixement i de maestria, no? Per exemple, no? No sé, si podem posar com a exemple algun eneatip, no? Per exemple, el eneatip, per exemple, 6, no? El que s'anomena el leal a l'escèptic, no? I es caracteritza, no?, per ser poruc, dubitatiu, insegur, no? Estar desconnectat de la seva autoritat interna, per exemple, i necessitar molta validació externa, però, en canvi, no? Té un potencial per ser un dels eneatips més valents i més confiables d'aquests nou eneatips, no? Per tant, una mica, o per exemple, l'eneatip 7, no? Que té com molta aversió al dolor i llavors la incomoditat, i llavors sempre buscava dir-se, no? A través del plaer, dels estímuls, de experiències, no? I sempre fuig, no? Del dolor, però per contra té el potencial de ser un dels més un dels eneatips més profuns i que viu la vida amb més presència, no? Per tant, vull dir, allà on estan les nostres ombres també s'amaga allà un potencial molt, molt interessant de desenvolupament, de creixement i on pot estar la nostra força també, no?
És a dir, que aquestes serien les nostres oportunitats, no?, per fer tota aquesta transformació, per molt que ens costi, perquè moltes vegades és el que ens fa por, no?, anar a mirar totes aquestes ombres, tot el que hi podem trobar, però amb aquesta mirada més d'autoajuda és com molt més fàcil encarar-ho des d'aquí.
Sí, A veure, espera, em pots repetir la pregunta?
No, que deia que justament, sí, no, totes aquestes ombres és el que ens ajudarà a transformar-les en oportunitats de creixement, tot i que ens fa mal, perquè moltes vegades no volem aprofundir, no, amb tot allò que no volem veure.
Exacte, moltes vegades no... bueno, una mica com el que explicava de l'eneatip 7, no?, que té aversió al dolor o a la incomoditat, però tots ens podem veure reflexats, no?, en aquesta dinàmica de l'eneatip 7, no?, que fuig. A vegades és molt incòmode mirar de cara, no?, les nostres pors, les nostres inseguretats, però jo per això sempre recomano que entrar en l'estudi de l'eneagrama o en qualsevol procés d'autoconeixement fent un exercici d'honestedat radical, no?, amb nosaltres mateixos, i de ser, perquè ens autoenganyem molt i ens mentim molt a nosaltres mateixos o intentem...
boicotejar-nos, no?, també.
Sí, a vegades tenim una visió molt idealitzada de com som, no?, i moltes vegades neguem o ens neguem a nosaltres mateixos o no ens permetem veure aquelles coses que realment en les que podem millorar, no? I crec que s'ha d'entrar fent un exercici d'honestedat perquè és l'única manera de poder avançar, de poder créixer i de poder descobrir també potencials que tenim i que doncs, han quedat allà també tapats. Quan som valents i ens atrevim, no?, a endinsar-nos en les nostres pors, descobrim que tenim molts potencials i moltes riqueses que estan allà una mica doncs, bueno, tapades o sigui, infrautilitzades, no?
Tots podem fer aquest viatge d'autoconeixement a través de l'eneagrama?
Sí, a veure, és un viatge que crec que tots podem fer. Repeteixo, s'ha de voler entrar, no?, a fer aquest viatge i requereix, jo crec, molta honestedat, però també molt coratge i molta valentia. I jo crec que l'important, més enllà de l'eneagrama, més enllà de l'eina en si, no?, és important que les persones vulguem entrar en aquest viatge d'autoconeixement. L'eneagrama és un...
Una eina més? Diguem,
una eina més i un mitjà que està molt bé, però n'hi ha d'altres eines, no? Llavors la qüestió és que cadascú trobi aquella eina amb la que ressona, amb la que connecta i la que sent que li va bé i que avança i que creix, no? Ja et dic, que sigui a través de l'eneagrama, doncs fantàstic, no? Però n'hi ha d'altres i llavors cadascú ha de trobar el seu camí. Crec que
de fet, no. Es poden complementar també, no?, altres tècniques.
Exacte.
O eines.
Sí, jo, de fet, en el llibre en algun moment parlo, molt poquet, però sí que parlo de com l'eneagrama, en interacció amb altres eines, doncs es potencia. És
clar.
A dir, es potencien entre elles, es creen unes sinergies molt interessants, no? La meditació, el ioga, no sé, tècniques de respiració, tècniques corporals, no? Tot el que et porti a l'autoconeixement i a aquest viatge d'interiorització és interessant, no? Llavors, l'eneagrama t'ajuda a reflexionar i et fa, com deia abans, de mirall, no? De veure certes dinàmiques en les que un entra, no? I després hi ha altres, a vegades una psicoteràpia, no? En conjunt amb l'eneagrama, en conjunt amb tècniques meditatives, no? Pot ser molt interessant, però bé, cadascú en aquest camí d'exploració doncs ha de trobar les eines que li van bé. Jo he provat una mica de tot, no? I crec que lo interessant és la sinergia que es crea entre diferents eines, no? Perquè cadascuna et porta una dimensió de tu mateix, no? I això és el que et fa explorar i conèixer-te amb més amplitud.
No sé si ens recomanes algun tipus de pràctiques o exercicis per començar aquest viatge des del teu llibre.
Doncs, sobretot, a veure, jo en el llibre, com que està molt centrat en l'eneagrama, el que faig és, en cada un dels capítols, i sobretot quan entro ja, sobretot en la psicologia de cada eneatip, faig un repàs per totes les creences, no?, que té cada eneatip, no?, que estan basades doncs, una miqueta en totes aquestes pors i mecanismes de defensa que hem anat creant o cuirasses que hem anat creant al llarg del temps, no?, i el que proposo és un exercici sobretot de reflexió, no?, i que siguem conscients de que nosaltres actuem, però diguem que actuem d'una manera i és diguem la punta de l'iceberg, però que de sota, no?, hi ha tot un conjunt de creences i de petits o grans traumes que operen de manera inconscient, no en som conscients, no?, i actuem com actuem perquè hi ha tota aquesta base, no?, de mecanismes inconscients, no? Llavors el que convido és a fer aquest exercici de fer conscient allò inconscient, no? A partir d'aquí, recomano algunes eines, com per exemple, però ja et dic molt tímidament perquè em sento molt en l'eneagrama,
sí.
però per exemple, crec que la meditació pot ser una eina molt interessant. I algun tipus de teràpia a través del cos. És a dir, a mi, per exemple, personalment, jo recomano la pràctica del Kundalini Yoga, però clar, és molt personal això, no? Després cadascú, igual, per exemple, la dansa, per exemple, coses que et portin al cos, no? Que sobretot hi ha els eneatips, no?, que tenen una tendència més emocional, d'altres que són més mentals, d'altres que són més viscerals. Llavors, per exemple, els mentals, no?, que jo, per exemple, m'identifico molt amb l'eneatip 6, tot el que sigui treball corporal, treball amb la respiració, no?, per exemple, a mi em va fantàstic, no?, perquè em porta no tant a aquesta...
A la ment.
Anticipar, no?, anticipar i estar en la ment, sinó que em porta a la presència i a l'aquí i ara, no? I això, per exemple, a mi em va fantàstic, però bueno, la meditació és una eina que crec que
ajuda
vale
molt.
Una miqueta a tots els eneatips i el treball amb el cos també.
Clar, però ara estava pensant, una persona que és com molt mental, no?, arribar a aquests punts, potser sí que és més difícil, no?
Sí, sobretot, mira, l'eneatip, pensava en l'eneatip 5, no?, que és molt, molt... que té aquesta tendència a aïllar-se, que té... o l'eneatip 1, que és molt rígid, no?, molt perfeccionista i molt rígid, no?, doncs tot el que és, per exemple, treball amb el cos, precisament, o sigui, precisament on han d'anar és a visitar l'altra polaritat, no?, si són molt rígids, anar cap allò que els dona una certa flexibilitat, no?
I aquí és on trobarem la incomoditat, no?, que comentàvem abans.
Exacte. Hem de travessar aquesta incomoditat, no?, però el que hi ha darrere d'aquesta incomoditat, o sigui, el que podem trobar després de travessar aquesta incomoditat, ostres, és un alliberament, no?, ens permet descobrir dimensions de nosaltres mateixos que creiem que eren espais de vida que no ens era possible accedir-hi, no? Llavors, és molt interessant. Però, clar, s'ha de travessar aquesta incomoditat. Per això et deia que entrar en qualsevol procés d'autoconeixement implica estar disposats, no?, a tenir aquest compromís per travessar quan cal espais que no ens són tan familiars i tan còmodes, no?
Daniel, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis destacar del teu llibre per aprofundir o conèixer una miqueta més aquest món per qui no n'hagi sentit a parlar mai, no?
Doncs bé, només que bé, en el meu cas, en el cas del meu llibre, sobretot el que intento és que qualsevol eneatip o qualsevol persona, independentment del seu eneatip, trobi com un camí interessant d'autoconeixement que per mi passa per diverses estacions, no? Que és aprendre'ns a veure'ns amb una mirada més compassiva a nosaltres mateixos i als altres, però sobretot a nosaltres mateixos, no? I a viure, sobretot, convido, no, a treballar en conceptes com l'acceptació, l'obertura, la flexibilitat, l'equanimitat, no, a viure'ns amb menys judici, amb menys expectatives i amb menys lluita amb nosaltres mateixos i lluita amb la vida, no? I a viure'ns amb menys culpabilitat i amb menys vergonya. És una mica el que intento transmetre, doncs, o els valors que intento transmetre amb el meu llibre.
Això és el que deies, no? Que tot comença amb nosaltres per després poder tenir una mirada diferent respecte als altres, no? Si nosaltres ho fem cap a nosaltres mateixos d'aquesta manera més, o amb aquesta mirada més amorosa i més compassiva, tindrem una altra mirada cap als altres i ens pot ajudar en el nostre creixement i en la nostra evolució.
Exactament. I, bueno, i els nostres vincles canvien radicalment, perquè entenem les nostres motivacions, però també som capaços d'entendre les motivacions dels altres i, per tant, ja no ens prenem les reaccions dels altres de manera tan personal i podem ser més empàtics també i entendre millor les motivacions dels altres i, per tant, comunicar-nos amb l'altre des d'un altre lloc de més consciència, no? I tenir relacions de més qualitat, de vincles de més qualitat i també, ojo, posar límits sans quan cal. No?
També, també. Conecta con tu esencia a través del Enneagrama de Luciérnaga. Daniel Ramos, on et podem trobar, on et podem seguir?
Doncs mira, a Instagram, @DanielRamosAuto, i em sembla que estic a LinkedIn, estic a Facebook, estic a Instagram, em poden visitar la meva web també, DanielRamosAuto.com, i ja està.
I esperem veure't aviat per comarques gironines, tant de bo, presentant el teu llibre.
Molt bé, seria un plaer, i tant.
Gràcies per estar en directe amb nosaltres a les Veus del Matí de Ràdio Vilafant, Daniel Ramos. Molts èxits.
Gràcies, Mercè.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.